El Tribunal Europeu de Drets Humans, el TEDH, pertanyent al Consell d'Europa, ha avalat aquest mes de maig, en una sentència, la prohibició de l'ús de símbols religiosos a l'escola sempre i quan no discrimini entre creences. El posicionament és una resposta a un cas presentat per Bèlgica per les queixes de tres noies musulmanes. El TEDH ha conclòs que una prohibició de tots els símbols religiosos visibles que busca protegir els drets i llibertats dels altres i l'ordre públic és legítima si és proporcionada i, com dèiem, no discrimina entre els tipus de creença. D'això en parlem avui al Valors a l'Alça amb Dolors Bramon i Joan Gómez. Dolors Bramon és doctora en Filosofia i Lletres i en Història Medieval i professora emèrita de la Universitat de Barcelona. Benvinguda a Valors a l'Alça, Dolors.
Hola, bon dia, gràcies.
I amb en Joan Gómez, que és sociòleg i autor del llibre Laïcitat, religions i prejudicis, editat amb Fragmenta Editorial. També benvingut, Joan Gómez.
Hola, bon dia.
La primera qüestió és saber, aquest és un tema del qual s'ha parlat molt els darrers anys, però intentar escrutar, saber, dilucidar què canviarà amb aquesta sentència, és a dir, quina valoració n'hem de fer i, per tant, si això farà variar alguna cosa o no. Si et sembla, Joan Gómez, pots començar.
La notícia s'ha estès a Catalunya amb un titular molt cridaner, però que té un punt d'exagerat. És a dir, a Catalunya es presenta com es poden prohibir els signes religiosos si es prohibeixen tots, i en canvi el titular hauria de ser molt més matisat, perquè és que el Tribunal Europeu de Drets Humans avala que una escola amb unes determinades circumstàncies hagi prohibit o hagi fet costat a la prohibició dels símbols religiosos, entre els quals una de les condicions és que siguin per tots els símbols iguals. Però hi ha altres condicions i que, per tant, la novetat no és que es puguin prohibir els símbols religiosos a l'escola, sinó que hi ha circumstàncies per les quals la prohibició de símbols religiosos per mantenir la neutralitat de l'escola és justa o és legal.
Suposa, però, entens un canvi de paradigma respecte al que s'estava a la legislació vigent a nivell del consens europeu, podríem dir?
No és un canvi de paradigma en absolut. Simplement és un matís dintre d'un equilibri entre diversos drets, el dret de llibertat religiosa, el dret de llibertat de consciència, el dret a l'educació, el dret de no discriminació, etc. Llavors, els drets humans, els drets fonamentals, en cas de litigi entre ells, no hi ha una jerarquia, no és que hi hagi uns drets que estiguin per sobre dels altres, sinó que cal veure de quina manera es poden exercir de manera que siguin almenys lesiva per als diversos drets que estiguin en litigi. I llavors, a priori no s'haurien de prohibir els símbols religiosos perquè el dret de llibertat religiosa explicita que tota persona té dret a manifestar les seves creences, però dintre d'aquest equilibri, la meva llibertat religiosa i la llibertat religiosa dels altres, la llibertat religiosa tant permet tu expressar-te com que ningú no vulneri la teva llibertat, dintre d'aquest equilibri, el que aquesta sentència, el que marca, és que en unes circumstàncies molt excepcionals, la prohibició de símbols religiosos sí que seria admissible.
Uh-huh. Actualment a Catalunya la guia per al respecte de la diversitat de creences a les escoles estableix el dret dels alumnes a portar indumentària que es vincula amb una religió com el vel o el turban sikh, però reconeix que n'hi ha d'altres com el burqa i el niqab que perjudiquen l'alumnat. Dolors Bramon, tenim resolta aquesta qüestió?
No la tenim resolta ni la veig fàcil de resoldre. En primer lloc, en Joan Gómez s'ha expressat amb una claredat fantàstica. Ho ha posat al seu lloc i a mi només em toca matisar una mica. Ara vostè m'ha preguntat concretament pel vel. Vel són tres lletres, però amb significats molt diferents. És a dir, si es distingeix entre vel, burca i niqab, doncs jo li podria posar cinc o sis maneres més de tapar, que no són el vel, que sembla que només seria els cabells, i l'altre tapa més. Per tant, aquí ja comencem amb no contemplar totes les possibles modalitats de tapamenta. Perdoni, amb això de tapamenta, com deia, l'equilibri el veig molt difícil, perquè un cristià o cristiana pot portar una medalla al coll o enganxada a la samarreta. És a dir, pot no veure's. Mentre que si una musulmana creu, equivocadament al meu entendre, que ha de portar un vel o una roba que li tapi el cap o la cara o més parts del cos, ella no té manera de dissimular-ho perquè és una cosa externa. El mateix problema que tindria un sikh, que el turbant es veu petiquipeti, o un equipà entre jueus, que si no hi poses una gorra a sobre, doncs es veu que porta equipà. És a dir, estem parlant de coses molt diferents i, com dic, de molt difícil solució, i afegeixo, suposo que a mi m'han trucat com a expert en islam. I per tant crec que és importantíssim assenyalar que el llibre de l'Alcorà que els musulmans tenen com a paraula de Déu no mana en cap moment que les musulmanes es tapin més que les altres dones del món, és a dir, les mesures de decència normals, les normals. Però entre alguns fidels de l'islam s'està posant de moda anar tapant, i creure que és millor musulmana la que més tapada va. Això no ho ha dit Déu, o no els hi ha dit Déu. En tot cas, forma part de les seves tradicions i la d'alguns i altres. En principi, acabo amb aquesta frase, només veiem les musulmanes que porten algun tapament, normalment un vel. He sigut complicada d'explicar perquè és complicat d'explicar, ho lamento.
No, jo crec que ha estat claríssim, i en tot cas això ens introdueix un altre factor, que és en quina mesura aquests atuells en la vestimenta
no són atuells. A casa meva es fan servir per cuinar.
M'ha sortit aquesta expressió.
Molt bé, home, cap problema.
Si aquests atuells són pròpiament religiosos, perquè entenc que la seva postura, el que ve a dir a vostè, és que no són religiosos, en tot cas és un element de tradició cultural, de manera que no els haurien de considerar si molt religiosos.
Un matís, sisplau, que rebustem la pregunta. Però no són religiosos, si entenem per religió, el que jo entenc, que és el que Déu ha dit o ha fet saber. Per tant, els musulmans tenen un llibre claríssim que ells creuen que és la paraula de Déu. I després tenen moltes tradicions i molts llibres i molts tractats. Ara bé, si creuen que Déu els hi ha donat un llibre dictat, feu-li cas i no feu cas a el que ha pogut escriure un humà. Aquestes són les categories que jo estableixo per sentit comú. Si Déu m'ha parlat, escolto Déu. Però això és molt difícil de fer-li entendre a la comunitat islàmica. Segons quines, hi ha moltíssimes musulmanes que no han d'un mai vel, ni res que s'hi assembli.
Sí.
I insisteixo, una cosa és el vel que tapa el cabell o el coll, perquè ara ja tot va creixent, i altra cosa és un signe, una vestimenta pseudo-religiosa, dic jo, que no permeti saber la identitat de la persona que ho porta. És a dir, un burca totalment en contra per raons inclús de seguretat. És a dir, jo vull saber qui tinc al costat assegut a l'autobús. I un que m'ha dit el niqab, igual. O sigui, una cosa és un vel i l'altra cosa és un que tapa molt més. Per qüestions de seguretat, insisteixo. El vel, doncs, n'hi ha qui en porta ni n'hi ha que no. Però qui ho porti, que sàpiga que ho porta per tradició cultural, no per religió. Uh-huh. Aquest és el meu entendre, l'islam.
Sí, jo crec que, lluny d'embolicar la troca, el que hem fet és avançar en una de les qüestions del debat, que és fins a quin punt aquestes vestimentes de diferents religions o vinculades a diferents religions són realment així. Joan, això que diu la Dolors, no? Que en el fons el vel no té per què ser un element religiós, també es podria dir d'altres cultures que són presents a les nostres escoles?
Sí, això evidentment ens ho trobem, per exemple, en el cas del turbant dels sikhs, fins a quin punt és religiós o és o també és cultural. De fet, una cosa que on voldria posar l'accent és que és treure la dicotomia burka sí, burka no, hijab sí, hijab no, sinó que voldria remetre a la guia que has esmentat, a la guia per al respecte a la diversitat de creences dels centres educatius. En aquesta guia no només s'especifica que que és que es poden portar en els centres educatius, sinó que ho vincula a l'ús o ho vincula a l'activitat. Llavors, per exemple, una alumna musulmana pot portar hijab a classe? Sí. I pot fer educació física amb hijab? Sí, no hi ha problema. Però, en canvi, en un examen se li podria demanar que ensenyés les llengües per assegurar que no hi té uns auriculars. O, per exemple, els sikhs, a part de portar turban, es caracteritzen per 5 Ks, 5 elements que comencen amb la lletra K, i un d'ells és una pulsera metàl·lica que els identifica com a membres de la calça, la seva comunitat. Llavors, no hi ha problema en anar a classe amb aquesta pulsera, però, en canvi, és lògic que, en cas de que educació física facin bàsquet o futbol, com que hi ha el risc que algú s'hi enganxi un dit i se'l trenqui, no poden fer ús d'aquesta pulsera si hi ha risc per la salut. Per tant, crec que és important entendre que la regulació dels símbols religiosos no és només si està permès o no està permès, sinó si hi ha algun dret que estigui qüestionat i que llavors limiti l'ús d'aquest símbol i que, per tant, pot ser el dret a l'educació, el dret a la salut, el dret a no discriminació, etc. No? I que, per tant, m'agrada molt que entenguem que estem parlant d'un dret, que no és un dret absolut, perquè no n'hi ha cap que sigui absolut, però que sí que és fonamental i que, per tant, el pots exercir en la mesura que no en vulneres cap altre. I si vulneres un altre dret fonamental, cal buscar un equilibri entre aquests dos.
Doncs mira, ja em va bé això que apunta, Joan, perquè en el fons estava pensant, en realitat, quin és el problema de la presència del símbol religiós a l'escola? Una altra qüestió, com deia la Dolors abans, és si estem parlant d'atuells que tapen la cara de la persona. Però en la mesura que, diguem-ne, que tots ens veiem la cara, quin seria el problema que hi hagi presència de símbols religiosos a les escoles? M'explico, és a dir, estem plantejant la resolució d'un problema, però primer hauríem d'identificar quin és el problema. Tu creus que és un problema, per exemple, Joan, el fet d'això, que hi hagi presència de símbols religiosos o culturals en aquest híbrid que dèiem a l'escola?
És a dir, a Catalunya, en la mesura que es respecten determinades condicions, és a dir, que la persona es pot identificar, que la persona pot fer totes les activitats curriculars, que no representa cap risc per la seguretat, a Catalunya, si es compleixen aquestes condicions, no hi ha cap problema. En canvi, en d'altres països, per exemple, a França, la prohibició de l'ús del hijab als instituts públics prové perquè en les banlieues, que són barris en els quals absolutament segregats, es considera que les alumnes musulmanes no tenen dret a triar perquè la pressió de la resta de companys i del col·lectiu és tan forta que no tenen llibertat. Llavors, en aquests casos, la República Francesa decideix que, perquè no siguin els companys o els germans o els pares qui decideixin com han de vestir les noies, és l'Estat qui decideix que no en poden portar. Llavors, des del punt de vista de perspectiva feminista, la cosa grinyola, perquè com que les noies no tenen llibertat, és l'Estat qui ho decideix, ben bé no els dona gaire llibertat. Però, en tot cas, cal entendre aquesta prohibició en un context social determinat que a Catalunya no es dona. I que, per tant, unes mesures que poden ser comprensibles i justificables en un país no tenen per què ser-ho a tot arreu.
De fet, has al·ludit a França, que és d'alguna manera on te va començar tota aquesta reflexió, que és un estat laic i que té una educació, per tant, també laica, volgudament, i en canvi no és el cas del nostre país, d'Espanya, on la Constitució parla d'un estat confessional. Dolors, com dèiem, és un problema aquesta presència de símbols religiosos, o dit d'una altra manera, hauria de primar aquest dret a poder mostrar els símbols religiosos o culturals, més enllà de la reflexió que feies, o aquest dret ha d'estar equalitzat amb d'altres?
És difícil contestar, ho torno a dir-ho, en Joan Gómez ho està matisant molt bé. Jo tinc la meva experiència. Quan jo feia classe a la UB, fins a l'any 2013, perdó, no veia cap vel, cap mocador, cap res. En la meva classe, evidentment, mai. però ara quan hi vaig m'escandalitzo perquè està ple de noies tapades. Tapades absolutament, perquè ara està per la barbeta i tot. Ja m'explicaràs quin mal fa ensenyar la barbeta. És a dir, que és una mena de com es diu, de... Perdona, no em surt la paraula. Un descaro de voler exhibir, de voler fer el que em sembla ben vist per tothom. Una provocació, no em sortia. Jo no estic d'acord amb aquestes provocacions. Crec que tot això hauria d'anar cap avall i en realitat s'està incrementant l'ús d'aquests senyals religiosos. Qui pas no n'he vist a l'UB, per exemple, no he vist Sikhs tampoc a l'UB i no sóc mestra de classes d'institut, no puc dir què passa. Però jo, pel que fa a les musulmanes, si elles van amb veu, ells haurien d'anar amb un casquet i tampoc veig que hi vagi, només hi va algun vell, eh?
I per tant, davant aquesta postura que vostè diu, entenc que seria partidària de regular-ho més estrictament, no?, la presència de símbols religiosos.
Deixar llibertat, mentre no em vingui una persona que jo no pugui identificar, i amb un examen menys, ja ho ha dit molt ben Joan. No, és un problema complex, perquè hi ha un grup que és el tradicionalisme islàmic que no voldrà deixar del burro i que, a més, em sap greu l'expressió deixar del burro, eh? No els dic burros, però és una expressió catalana.
Sí, no, s'ha entès perfectament.
Cada vegada més exigiren aquest lliurement de la condició religiosa i no s'és més bon religiós per morir-ho.
I, per tant, vostè creu que la legislació hauria de ser una mica més estricta?
No ho sé, no sóc directora d'institut, afortunadament. I lamento contestar-li així.
Bueno, diguem-ho d'una altra manera. Entenc que el que ve a dir és que no ha de primar la suposada llibertat de mostrar aquests atuells...
Exacte. La gent pot anar com vulgui, però sense voler-se distingir, perquè jo m'he tapat més tros de pell, soc millor que tu. Doncs no ho crec.
Uh-huh. Jo crec, Joan, que...
Ja sé que no és el que vostè espera com a resposta.
Ah, no, jo espero totes les respostes possibles. De fet, quan les respostes no s'adequen al que un s'imagina, encara són més interessants perquè provoca el debat, que és el que pretenem fer.
I afegiré més. Jo he estat repassant què diu el Corà, insisteixo, paraula de Déu, la paraula hijab entra la viu Déu 7 vegades, una vegada el verb hajabat, que vol dir posar-se hijab, però és que les 7 i 1, les 8 vegades, no vol dir res de tapar els cabells de cap dona, vol dir cortina, mur, que separa una habitació d'una altra, és a dir, no té res a veure amb el cabell d'una dona, res.
Joan, en el fons el que entenc que la Dolors ens ve a dir és que justament una legislació doncs més acurada ajudaria educativament a fer entendre aquestes persones que potser aquest element doncs no està vinculat a la seva religió i que per tant el poden portar o no, per tant a fer-les més lliures d'alguna manera. Estaries d'acord en aquest plantejament?
Sí, és que per tenir unes germanes que no, que vol dir que elles el veuen que no és obligatori. Però és difícil que ho vegin totes.
Endavant, Joan.
Sí. Jo on posaria l'accent no és tant en la legislació i en la normativa com en la comprensió del fenomen. És a dir, jo que sóc prou gran com per haver fet l'educació general bàsica a l'EGB, a la meva classe no hi havia diversitat ni gent que mengés diferent, ni gent que fes un altre calendari, ni gent que vestís diferent. Aleshores, l'educació em sembla que era una mica més senzilla perquè hi havia una manera de fer normal en què tothom participava. Ara, quan els professors es troben amb una gran diversitat en què no hi ha les coses ben fetes i les mal fetes o les normals i les estranyes, sinó que cadascú té uns entorns i té uns referents diferents, això costa molt més de definir què està bé i què està malament. Però això no vol dir que hi hagi un relativisme on tot sigui igual, sinó que el paper del professor és entendre que cal educar en llibertat. Això, pel que fa en el hijab, vol dir que ha de saber transmetre a les musulmanes i a la resta de la classe que un pare, un germà o un marit no ha d'obligar a una musulmana a portar-se a portar hijab. I això les musulmanes ho han de saber. Però tan important com això és que la musulmana sàpiga que el seu cap, el seu company o el seu client no la pot obligar a treure's el hijab. Per tant, jo crec que el paper de l'educació no és tant prohibir el hijab perquè és impropi, o preservar-lo perquè és una tradició i les tradicions s'han de mantenir, sinó, sobretot, educar en llibertat. És a dir, saber que tu tens llibertat per posar i per treure, i que ningú no t'ha de... És a dir, i que no hi ha d'haver cap situació en la qual tu et sentis obligat a posar o treure fora de la teva voluntat.
Creus, Dolors Bramon, que la comunitat educativa, sobretot els mestres, les mestres, tenen clar els paràmetres d'aquest debat? Estan disposats a fer-lo també en aquests termes que tu demanaves?
Jo crec que no ho té clar moltíssima gent. És una pena, per això soc pessimista al respecte. I sobretot, quan, com he començat a dir, es demana que no discrimini la prohibició d'una creença a l'altra. Hi ha creences en què la prohibició es veurà visualment i altres en què no es veurà. És a dir, que no, per sort, li dic, perdoni, però estic contentíssima de no ser professora d'institut i estic contentíssima de no haver de legislar. Simplement la meva feina és dir... L'Alcorà diu això, l'Alcorà és paraula de Déu, després hi ha uns corrents tradicionals musulmans que també tenia la meva àvia, per exemple, eh? Jo ja tinc 80 anys, per tant vostè ha de pensar la seva besàvia. Sí, les besàvies, les senyores anaven amb barret i les de pagès anaven amb un mocador al cap, és el mateix problema, és la mateixa tradició, perdó. Per tant, hem anat perdent nosaltres, afortunadament, i ells estan exagerant-ho, malauradament, al meu entendre. I lamento no poder dir sí o no, no li puc dir.
No, no, tampoc li demano, sí o no. En el fons, la gràcia és poder aprofundir una mica sobre el tema.
I en canvi, responc la pregunta que dirigies a la Dolors en el següent sentit. Jo crec que hi ha un greu desconeixement de què implica la llibertat religiosa. I llavors, moltes vegades, el que fan els educadors és equiparar el símbol religiós a altres tipus d'indumentària, no? I, per tant, quan tu preguntes s'ha de permetre o no el hijab a classe, et responen, bé, si es permet la gorra, bé, hauríem de permetre també el hijab. I dius, no, perdona, són dues robes molt diferents, perquè... que es pugui portar gorra o no es pugui portar gorra, això depèn de les NOF, de la normativa de centre, que s'hi considera que s'ha de permetre que els alumnes vagin amb el cap tapat o no. I, en canvi, que una noia musulmana vagi amb hijab o no, no és una normativa de centre, sinó que té a veure amb la Declaració Universal dels Drets Humans i amb la Convenció Europea dels Drets Humans. I que, per tant, qui decideix si es pot anar amb gorra és el centre, qui decideix si vol anar amb hijab és la pròpia alumna. I, per tant, no són equiparables. Només en la mesura que coneixes la formulació de la llibertat religiosa, entens el seu abast i entens que no es poden comparar peces de roba. No estem comparant peces de roba, estem comparant una peça de roba amb un símbol religiós i tenen tractaments jurídics diferents.
L'equiparació entenc que seria amb una medalla religiosa catòlica, per exemple.
Això mateix, això sí que coincidiria.
Que això es pot amagar, no cal exhibir-ho.
La qüestió és si fa falta amagar-ho en el context de la classe, no? Entenc que aquest és el dubte fonamental, si hem d'amagar aquests símbols religiosos o no.
En el fons, aquí estem dient, l'escola ha de reflectir la diversitat del barri o ha de reflectir la neutralitat de l'Estat, tenint en compte que no és una qüestió merament de gestió de la classe, sinó que és un debat polític d'alta volada.
Per tancar, Dolors, això que deien Joan, l'escola ha de mostrar la diversitat o l'escola ha de neutralitzar per arribar a un punt...
Jo crec que ha de mostrar la diversitat. I afegeixo, què passa si traslladem la conversa a una noia musulmana que va a buscar feina? Algunes empreses tenen uniforme prescrit per homes i dones que hi treballen. És a dir, és molt complicat. Si ja ens anem a les empreses de la via pública, la cosa es complica molt.
L'interessant ha estat poder aprofundir una mica en aquesta qüestió per no quedar-nos a l'epidermis. Donem les gràcies a la Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres i en Història Medieval, professora emèrita de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Dolors, per haver estat a Valors a l'Alça.
A vosaltres.
I en Joan Gómez, sociòleg i autor del llibre Laïcitat, religions i prejudicis de Fragment Editorial. També, Joan, moltes gràcies.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Fins la propera a tots dos.
Moltes gràcies, Joan Salicru, per aquesta conversa, aquest debat sobre la presència dels símbols religiosos als centres educatius. Una conversa que, per cert, podeu recuperar en el número del mes de juny de la revista Valors. Nosaltres seguim endavant, que tenim més feina.